Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui que acabem un any i que donarem la benvinguda a un de nou, m'ha semblat que fer-ho amb música des del nostre espai de l'aigua era una bona forma de celebrar-ho.
L'aigua musical.
I ho fem tot escoltant un tema d'Avril Lavigne, que és tota una proposta d'energia, de vitalitat i ganes de viure. Head above water, tot traient el cap de l'aigua per no ofegar-se i tirar endavant amb més força que mai. Aquest tema d'Avril Lavigne, Head Above Water, i l'aigua com a gran protagonista, us desitjo, en nom d'Agbar i de Ràdio Estel, un feliç any nou i que el 2020 us porti tot allò que desitgeu per vosaltres i els que us envolten. Ens retrobarem a l'Espai de l'Aigua l'any 20.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de somriure als altres. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou. Ràdio Estel et desitja bon any nou. I ja en van 25.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel... Temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada dilluns i dimarts i sempre a la mateixa hora, a Ràdio Estel ens disposem a dedicar 30 minuts a parlar de salut. Ho fem amb professionals de la Fundació Puigverd, especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, un programa dedicat a les persones que volen estar ben informades i amb una bona salut. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, José Matosis, a la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, com fem sempre, escoltem un consell.
La falta de desig sexual, conegut com a trastorn de l'interès, excitació sexual en les dones i com a trastorn de desig sexual hipoactiu en els homes, consisteix a mantenir un baix nivell o absència de desig i interès sexual que repercuteix de manera notable tant en el nostre benestar com en la nostra relació de parella, si n'hi ha. La persona que ho pateix està més distreta que no pas activa i és més espectadora que participa en el curs de la seva conducta sexual. Habitualment sol presentar-se un descens o absència de fantasies o pensaments sexuals eròtics que provoquen un baix nivell d'excitació o plaer sexual durant l'activitat sexual mateixa la majoria de les vegades. La persona que ho pateix sol estar menys receptiva als intents de la parella per iniciar l'activitat sexual o bé manté un baix o absent interès per autoestimular-se.
Bé, avui parlarem de neuresi. És els nens que es fan pipí al llit. Per què passa? Com es tracta? Per contestar aquestes preguntes, avui està amb nosaltres la doctora Bujons, cap de la Unitat d'Urologia Pediàtrica de la Fundació Puigverd. Bé, doncs, la pregunta és obligada, no? En neuresi, què és la neuresi?
Doncs bé, com molt bé ha dit, és la incapacitat d'aguantar-se el pipí o d'escapar-se el pipí a l'hora d'anar a dormir.
Per què els nens no poden aguantar-se, no poden contenir-se?
Doncs bé, n'hi ha, podrà ser per diverses raons, no? Diguéssim, consideríem que és patològic o que no és normal, segons la Societat Internacional de Continència Urinària, quan al nen se li escapa el pipí a partir dels 5 anys d'edat. O sigui, abans dels 5 anys d'edat podríem considerar-se que és normal i a partir d'aquesta edat és quan podríem doncs, tractar-ho, no? Quan és quan nosaltres ens venen els pacients i que nosaltres ho podem tractar. Llavors hi ha diferents causes i una d'elles podria ser, doncs, és el que anomenem la poliúria nocturna, és a dir, que el nen durant el dia doncs, té que anar a fer pipí durant cada 2-3 hores i a la nit produeix més quantitat d'orina que durant el dia. Per què? O bé perquè durant el dia no ha anat a fer pipí les vegades que tocaven, o bé o perquè no ha begut el que tocava i que quan arriben a casa beuen més quantitat, o bé perquè hi ha una hormona que es diu antidiurètica, que és la que se segrega a la nit perquè no ens haguem d'aixecar i perquè puguem descansar. Clar. I que amb aquests nens no se segrega. Aquesta seria una de les causes.
Pot haver-hi alguna causa genètica?
Sí, hi ha una, també hi ha una segona causa, que seria la causa hereditària. Per això, quan venen els pacients amb els pares, sempre preguntem si el pare o la mare també tenien anorèsia. És a dir, quan hi ha el pare, doncs hi ha un 30% de probabilitat de que hi hagi una causa hereditària, si és pare i mare, fins a un 70%.
Déu-n'hi-do. I una causa psicològica? Pot ser una resposta psicològica amb un trauma, d'alguna manera?
Podria ser. El que passa que és més la conseqüència que la causa. És a dir, en l'actualitat sí que pot haver-hi algun causa de que sigui psicològica, però en l'actualitat moltes vegades és més la conseqüència de que molts nens ens trobem de que arriben a nosaltres doncs, que diguessin que els hi afecta el fet de l'anorèsia, és a dir, que els incapacita moltes vegades el fet de no anar a colònies, no anar a casa dels Clar. Amics, el fet de portar un bolquer, el fet de no poder fer una vida social normal, el fet que se'ls escapi el pipí de nit i alguns de dia també, i sol ser el mateix problema, i llavors fa que tinguin un problema psicològic que també necessiten. Nosaltres a la Fundació Puigverd tenim un servei de psicologia que està professionalitzat en aquests temes i nosaltres treballem conjuntament i tant sabor del tractament psicològic com el tractament mèdic en aquests casos.
Avui jo li he fet la pregunta amb nens, però afecta igual a nens que a nenes?
És més freqüent en barons que amb nenes, sí. Sí, sí.
Carai. Passa igual de dia que de nit? Ja heu apuntat una mica que sí, no? Que pot passar igual de dia...
Sí.
O més a la nit?
Sí, és a dir, l'anoresi, la diem, l'anomenem com monosintomàtica o no monosintomàtica, vol dir que la monosintomàtica és la que passa a la nit i la no monosintomàtica és la de dia i de nit. I encara que no sembli així, és més freqüent la que passa de dia i de nit. Però la que passa de dia, podem a vegades, no és només la que no té el calçotet o la calceta mullada, sinó sí. És aquell nen que quan té ganes de fer pipí té que córrer. I a vegades sí. no, fins que no ho preguntem als pares, no, els pares no poden ser conscients. No? És aquell nen que quan té ganes de fer pipí és ja. I a vegades ens diuen, no, és que ell s'aguanta molt. No, pobret, és que igual no és que s'aguanti, és que bé el senyal és ja. És en el moment que li agafa el senyal, té que anar, perquè si no se li escaparia.
Doctora, a quina edat se suposa que un nen, una nena, ha de deixar de fer-se pipí al llit?
Doncs, com deia, doncs el, més o menys entre els 2-3 anys és quan se sol deixar el bolquer del diurn, i el nocturn pot ser que arribi una mica més tard, però ja dic que el, diguéssim, sol ser patològic, és a dir, que considerem que ja no és normal a partir dels 5 anys. No? És a dir, a partir dels 5 anys considerem que ja el nen té que ser, té que tenir el bolquer sec, tant de, és a dir, no té portar bolquer ni de dia ni de nit.
Hi ha algun perfil en específic per aquest tipus de nens? No sé, un perfil amb la família o el nen que sigui més propens a patir aquest trastorn, podríem dir?
A veure, diguéssim, no, depèn. És a dir, com li explicava, doncs hi ha molts nens que tenen, el, diguéssim, la poliúria nocturna. És a dir, un nen, per exemple, que durant el dia no veu i quan arriba la tarda a casa comença a veure, i per tant té el cicle de l'orina al revés, és a dir, que un nen que durant el dia no el deixen veure a l'escola, arriba a casa i té molta set, és perquè a vegades no ha begut i pobret té que veure. Això seria un patró, no? L'altre patró seria aquell nen que, diguéssim, no academ que té la bufeta immadura, és aquell nen que va orinar moltes vegades durant el dia i fa poca quantitat i sovint. És aquell nen que no aguanta una pel·lícula sencera, aquell nen que quan té pipí té que córrer, aquell nen que té que fer pipí amb un arbre, aquell nen que pobret va amb el calçotet o la calceta mullada perquè la bufeta és immadura. Aquell nen que, per exemple, davant la sensació de bufeta plena no és capaç de despertar-te, per això també diem que és un procés d'immaduresa, i el nen que a vegades també, el que li diem, no? El nen del pare o la mare, que també té que també van tenir el mateix problema. Són els quatre patrons dels nens de l'anoresa. I a vegades no és un patró un o altre, sinó que a vegades pot ser
una mica de cada un. A partir de quan hem de considerar que és un problema?
A veure, el que els he dit, que a vegades, per exemple, el nen que té escapes durant el dia, no? Sol arribar a la consulta abans, perquè és molt més, socialment és molt més evident, o perquè a l'escola els avisen els pares, o perquè arriba mullat, i aquest nen t'arribarà a la consulta pues, més petit, 5-6 anyets t'arriben perquè, bàsicament, arriba moll a casa, no? O l'han de canviar. El nen que només té escapes a la nit, normalment és un nen que sol arribar a la consulta més tard, sigui perquè pensen els pares pues, o el pediatre doncs, que ja li passarà, que és un procés maduratiu, que és veritat, perquè cada any aproximadament un 15% d'aquests nens es resol espontàniament sense que tu tinguis que fer un tractament, però sí que és veritat que és clar, que el nen, pues, el que ho deia, no? Socialment arriba un punt que aquest nen els hi pot afectar. No? Doncs, bueno, dependrà la situació o la sintomatologia. Si el nen t'escapa o se li escapa el pipí durant el dia, vindrà abans. I si no, sol arribar una mica més tard. Però a partir, com deia, dels 5 anys, nosaltres podem tractar-lo. És quan es considera que es pot tractar.
Per tant, parlant de tractaments, quins tractaments existeixen?
Quins tractaments? Bueno, doncs depèn. És a dir, nosaltres els classifiquem primer quan arriba un nen amb anoresi. Doncs primer hem de... Hi ha casos d'anoresi d'incontinència urinària que són de causa orgànica, és a dir, que hi ha causes físiques que són les responsables, i nosaltres en una primera visita hem de descartar que no hi hagi una causa, però la majoria de les vegades són el que nosaltres diem causes funcionals o maduratives, per descartar que no hi hagi cap causa congènita, i quan un cop ho hem descartat això i fent unes proves que nosaltres demanem, doncs després decidem segons aquestes quatre causes que jo he explicat fa un moment, doncs si és la que produeixen més pipí durant la nit, si és que és la bufeta que és immadura, si és que té un trastorn en el despertar o si és el causa de la poliúria nocturna, decidem fer un tractament o un altre, no? Que pot ser, doncs, hi ha un tractament que podrien ser les alarmes, que és un tractament que es posa un pipistop al calçotet, és a dir, una alarma que es posa un sensor al calçotet,
sí.
I quan el nen, diguéssim, aquest sensor, doncs la humitat sona i el desperta, no? I diversos dies consecutius s'ha de fer durant 8 setmanes, i primer el nen es despertarà quan ja estic mullat, però hem d'aconseguir que arriba un punt en què el nen es desperti abans. De que l'alarma soni. Però això ha de ser nens en què no tinguin el son molt profund. A nens que tenen el son molt profund no els hi donem, perquè llavors desperta els pares, els veïns o els germans, però el nen no es desperta. No vol dir que al nen se li escapi el pipí perquè tingui el son molt profund, que això és una cosa que tenim que descartar, perquè s'ha descobert que, diguéssim, els escapis de pipí tenen lloc en les fases de son del son superficial, no en el son profund. Però sí que és veritat que en els nens que tenen el son molt profund, els nens no els desperta. O sigui que no el podríem utilitzar. I després, si no utilitzem l'alarma, hi ha uns altres tractaments que són mèdics, que són unes pastilles, per exemple, uns comprimits, que el que fan és que aquesta poliúria, aquest augment de la producció d'orina a la nit, el que fa és disminuir-la. Ah. I llavors es posen unes pastilles a sota la llengua que el que fan és disminuir aquesta producció d'orina. Fan com aquesta hormona que s'allibera a la nit, que hauríem d'alliberar en condicions normals, però que aquests nens no se'ls allibera, i el que fa és que es produeixi menys orina i, per tant, no se'ls escapi. Bàsicament.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs ara continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Estem parlant amb la doctora Anna Bujons, cap de la unitat d'urologia de pediatria de la Fundació Puigverd. I també obrirem les línies telefòniques per si algun oient té alguna pregunta a fer. Ara és el moment i ho pot fer marcant el 93-409-2771 o el 93-409-2772. Doctora, com podem col·laborar, si és que podem fer alguna cosa als pares?
Doncs bé, per exemple, sobretot, primer, no renyar mai el nen, o sigui, tant el nen que té un escape durant el dia, sobretot no dir-li, mira, per què t'aguantes tant, perquè moltes vegades el que els expliquem, a vegades el nen, quan rep el senyal de fer el pipí, ho rep en aquell moment, 5 minuts abans no tenia ganes, sinó que ha sigut en aquell moment que ha tingut el senyal i que se li ha escapat, o sigui, no renyar-lo, perquè el nen no podia aguantar-se. Després establir com uns horaris, està bé que el nen, també hi ha nens que diem que són aquells que sí que s'aguanten molt, o sigui, saber discernir-ho. Nosaltres els hi fem fer un diari miccional i durant un cap de setmana, perquè és quan estan a casa, els hi fem apuntar, doncs, cada vegada que fan a fer pipí, l'hora que van a fer pipí, la quantitat que fan, per saber si tenen un patró miccional normal o no, i després, doncs, perquè agafin patrons de conducta adequades, no? I després, doncs, bueno, doncs, intentar, doncs, que no agafar-ho com un problema, sobretot perquè els nens psicològicament no els hi afecta, pensar que tindrà solució perquè en té, al moment en què venen doncs els hi donem confiança de que això s'arreglarà, que a vegades és més llarg, perquè és veritat, segons el tipus de causa que he explicat, dura més temps o menys, a vegades necessitem combinar tractaments, a vegades pot ser que sigui d'uns mesos i a vegades pot ser que duri més d'un any aquest tractament, però que té curació i que per tant ja ho arreglarem. Bàsicament això, donar confiança.
I els germans més grans poden fer alguna cosa al respecte?
Home, pot ser que el germà més gran també hagi passat per el mateix camí. Ja tinc casos, per exemple, de famílies que són diversos germans i que diversos germans han sigut pacients nostres, i per tant és important el recolzament del pare del germà gran, que expliqui com és el seu camí que ha hagut de fer, i per tant és important, no?, el recolzament del germà gran, la seva experiència i com ho ha hagut de fer ell, diguéssim, perquè el germà petit també ho faci.
Deuen tenir un sentiment de culpabilitat, potser, no?, a vegades.
Sí, a vegades sí, perquè moltes vegades ells, clar, el que explicava, no saben per què, i per què ells sí, i els de l'escola no. I jo els dic, bueno, tu per què no ho saps, o per què no t'ho volen dir? Perquè si tu veiessis els nens que estan aquí a fora de la sala d'espera, doncs molts d'ells tenen el mateix problema. El que passa que molts d'ells no t'ho diuen, o l'escola no t'ho volen dir, però bàsicament jo, 80% dels pacients que tenen el mateix problema que tu, i pacients que són grans, hi ha pacients que tenen 15 anys o pacients que arriben a la majoria d'edat, són menys, però que tenen aquest problema. Per tant, hi ha gent que té aquest problema i llavors i també s'ha resolt.
Com es fa el seguiment per veure si millora o no? Hi ha alguna manera de seguiment?
Sí, és important, sobretot, ja en una primera visita, doncs els hi fem fer un calendari, s'aprèn de l'edat del nen, no? Per exemple, un calendari que els hi fem posar els sols i els núvols, i llavors, des de la primera visita, per nosaltres saber, des del primer moment en què comencem el tractament, quina és l'evolució que té, no? Si té una bona evolució o no la té, i llavors cada nit al nen li fem tenir una participació activa en el seu tractament, la seva evolució, i que vagi apuntant doncs, la nit que t'escape o no, en funció si hi ha un sol o un núvol. Llavors, quan comencem el tractament, sigui medicament, sigui l'alarma, sigui el conductual, no, que és el primer que fem, no, diguéssim, la regulació dels líquids, anar a fer pipí puntualment cada 2 hores, doncs el seguim primer cada mes i després cada 3 mesos i anem veient l'evolució. I en funció de com vagin evolucionant aquests calendaris, anem veient quina evolució té aquest pacient.
Clar, en regulació de líquids, perquè clar, si veu molt més líquid, potser que faci
clar,
més pipí.
Clar, no? O sigui, la primera visita sempre expliquem que un 20% dels pacients poden resoldre el problema o millorar només amb regular els líquids a la nit, perquè si jo explico doncs, bueno, si en la primera part del dia el nen no veu res i veu a partir de la tarda, és normal que la nit tingui que fer pipí, és que és el més normal del món. Llavors intentem doncs, que la primera part, doncs, que el nen s'emporti a l'escola una botella d'aigua, que vegi l'hora del pati, l'hora de dinar, i a la tarda doncs, aquest nen no tindrà tanta set, que s'evitin les sopes, que la nit s'intenti doncs, beure menys aigua, que menys líquid. Abans diem, no, però això és igual, ho s'orina igual. No, intentar regular això primer i després, si persisteix, anirem amb el tractament mèdic o el d'alarma o el que faci falta.
Hi ha algunes mesures per poder evitar-ho?
Per poder evitar l'anoresi?
Sí.
Bueno, depèn, clar, depèn de la causa, no? Diguéssim, primer, el que dic, aquestes mesures que acabo de desmentar, doncs sí, s'han de tenir en compte sempre, és a dir, evitar els líquids, no vol dir que no pugui veure res, pobret, no? No, tampoc no castigar-lo, però sí que si és un nen molt anorètic, doncs no, les sopes no les prengui, prengui-les a l'hora de dinar, però no a l'hora de sopar, no? I després, doncs, bueno, depèn del tipus de causa, si té una pòlio nocturna, doncs sí, doncs evitar la quantitat de líquid, sobretot a la nit, perquè vol dir que ell produirà molta orina i que la capacitat de bufeta d'un nen, doncs, imagina, és una pilota, no? Pues té la capacitat que té, no li pots posar més perquè llavors s'escapa, no? Clar, o sigui, és com una pilota de futbol que no arriba més, no? Llavors hi ha un punt que si no, perd.
Hem parlat de la beguda i l'alimentació pot afectar d'alguna manera?
Clar, si tu mans una alimentació que sigui més diurètica, doncs et passarà exactament el mateix.
Verdures i
aquestes coses.
Com afecta això al nen? Ja ha parlat una mica de psicològicament que...
Sí, a veure, la valoració psicològica per nosaltres és molt important. És a dir, que nosaltres tenim un servei de psicologia que és molt professional a la Fundació i que nosaltres compartim amb els nens que tenim a la consulta, ja sigui no com a causa, sinó també com a tractament complementari. És a dir, nosaltres podem fer un tractament, sigui mèdic o sigui amb l'alarma o sigui un tractament amb... ja dic mèdic, i fer un tractament psicològic complementari. No vol dir que sigui només com a causa, no establir-la només com a causa, però sinó com a conseqüència, és a dir, com a suport, no? Perquè depenent de la causa hi ha nens que estaran en tractament durant bastant temps, depenent de la fisiopatologia que jo he explicat, hi ha nens que és més fàcil, per exemple, quan hi ha una poliúria nocturna sol ser més senzill, quan hi ha el que diem una bufeta hiperactiva o una bufeta immadura, el tractament a vegades sol ser més llarg i per lo qual el cal requereix un suport psicològic més important. El suport psicològic és molt important en aquests casos, però no només com a tractament únic, sinó com a tractament complementari. Sí.
Ha parlat de la bufeta hiperactiva. Què és la bufeta hiperactiva i com es tracta en el cas dels nens?
En el cas dels nens, la bufeta hiperactiva el que anem és un trastorn funcional. Això què vol dir? Doncs que a mesura que el nen es va fent més gran, aquest trastorn, doncs, diguéssim, és un procés maduratiu, no? És a dir, la bufeta, com li deies, com un globus o com una pilota, és a dir, que a l'hora de l'ompliment s'estén, no? Es dilata i quan anem a fer pipí fem una contracció, avisem el cervell que volem fer pipí, no? I es contrau i buidem, no? La bufeta hiperactiva és que, independentment que aquesta bufeta estigui plena o buida, fa com uns espasmes, i aquests espasmes fa que a vegades, doncs, sigui tan fort aquest espasme que l'orina s'escapi. No som conscients d'això. Val? Llavors sí. Fa que, esclar, quan estem dormint, doncs aquests espasmes siguin més importants i que, per tant, hi hagi més d'un escap. I també és una de les preguntes que fem als pares quan venen a la consulta. Vostè diria que al seu fill se li escapa a la nit una vegada el pipí o se li escapa més d'una? Per així també ens orientem sobre la causa de l'anoresi. Llavors, solem donar, quan pensem que la causa és aquests espasmes, doncs solem donar una medicació que el que fa és relaxar aquesta bufeta i impedir que faci aquests espasmes. Aquests espasmes, durant el dia, com se sol traduir? Doncs se sol traduir en aquells nens que tenen escapes, és a dir, que quan tenen ganes de fer pipí tenen que córrer, i diuen, ja, que tinc pipí, ja, o bé que quan arriben a fer pipí se'ls escapa la gota. O sigui, bàsicament és això.
Està parlant d'avui d'aquest problema amb els nens. Per això també passa a les persones grans?
Sí, també passa. O sigui, hi ha gent que té bufeta hiperactiva, noies que tenen bufeta hiperactiva, senyors que tenen bufeta hiperactiva, que són prostàtics. O sigui, passa a totes les edats. Després les causes poden ser diferents en els adults, no? Diguéssim, poden ser secundaris a altres patologies. Jo ara m'enfoco més patologia infantil, que és el meu camp, però bàsicament sí, pot passar a qualsevol edat. O sigui que si algú ens escolta, se sentirà identificat. Clar. I que segurament no serà un nen.
Si un nen ha de passar la nit fora de casa, en l'escola o a casa d'algun amic, això és millor dir-ho als responsables de cadascun?
Sí, a veure, sobretot quan venen, per exemple, arriba el febrer, març, no?, i venen pacients ja, o primer per primeres visites, perquè ja al mes de maig arriben les colònies, no?, i clar, ja comença l'estrès de que no hi volen anar o que hi han d'anar i com ho poden fer i com podem iniciar el tractament, i comença una mica a vegades les presses, no? Llavors, a vegades, iniciar un tractament pot ser una mica complexa perquè igual no arribem a temps, no? Llavors, jo crec que sí que és important, doncs, dir-ho, no? Dir-ho, hi ha aquestes calcetes que són, si el nen li fa vergonya, perquè a vegades el nen li fa vergonya,
clar,
doncs,
imagino que sí,
doncs, bueno, pues, dir-ho als professors, normalitzar-ho, si ell no va dir als companys, doncs que no ho digui, i si ens dona a marge i fer un tractament puntual, fer un tractament en aquell moment, doncs ho iniciem perquè el nen se sigui més confortable i sobretot no evitar de fer les coses. És a dir, sempre és molt important que el nen no deixi de fer les coses pel fet que se li escapi el pipí al llit.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, després de la música, continuem parlant amb la doctora Anna Bujons, cap de la Unitat d'Urologia Pediàtrica de la Fundació Puigverd. Doctora, quin paper juguen el pediatre i l'uròleg en el cas de neuresi? En quins casos cal derivar el nen amb un especialista en urologia pediàtrica com vostè?
Molt bé, el pediatre té un paper molt important. O sigui, el pediatre sol tractar i diagnosticar els pacients amb anoresi primària, és a dir, els pacients en què tenen primari monosintomàtic, és a dir, aquells nens en què tenen anoresi que només se'ls escapa a la nit, diguéssim, ells són i tracten aquests casos. Ara bé, aquells casos en què tenen escapes diurns i nocturns, hi ha casos de pediatres que ells també ho tracten, però si cal fer proves més específiques per valorar aquesta bufeta que li explicava dels espasmes i com va, i aquestes espasmes com són, i si són molt sovint o no, o són molt importants o no, doncs a vegades ells no disposen de les proves, perquè les proves les solem fer els uròlegs pediatres,
sí.
I llavors ells ens els solen derivar i nosaltres després solem tractar aquests casos més específics, no? O quan sol haver-hi incontinència diurna i nocturna. Però ells, moltes vegades, són els que ells reben el primer, no? El primer cas de nen que se li, no, per exemple, en aquell nen que té 5 anys i que no han pogut retirar el bolquer de dia i que sobretot no van tenir cap problema, però resulta que de nit tampoc, i bueno, què han de fer? I, bueno, cada vegada la veritat és que el pediatre sol ser més actiu i ha de ser així perquè, ja dic, les noves guies i la Societat Internacional d'Incontinència Urinària te diu que et recomana que a partir dels 5 anys els nens ja es comencin a tractar. I sí que és un procés madurativ i que ja se li passarà, però hi ha casos que sí i casos que no. I, per tant, sí que també en els últims estudis s'ha vist que els nens que tenen anoresi i que no són tractats, doncs tenen un son més fragmentat i un procés d'emprenentatge pitjor. Per tant, es recomana que com més es tracta aquests casos, clar, millor.
Molt bé, doncs, bueno, consells ja han sigut molt bons.
No sé, moltes gràcies.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la companyia de tot l'any i els emplacem per l'any vinent. Tot l'equip de Temps de Benestar els volem desitjar un bon any nou i que es compleixin tots els desitjos nous. Adéu-siau.